Hola, bon dia. La presentació aquesta, hi havia una mica aquestes tendències i reptes de futur de la fusta estructural. Llavors, aquest matí, quan pensava una miqueta com organitzar la sessió, la veritat és que anava rumiant amb algú que hem vist en una assignatura que tenim d'edificis històrics, i és com en el passat els grans incendis han canviat els materials, diguem, no? Per exemple, és a dir, la fusta era un material que es feia servir contínuament a pertot arreu i arriba un moment i es crema a Londres, diguem, no? Es va cremar a Londres el 1666, a finals de, bueno, a mitjans del segle XVII, i això va servir d'excusa, doncs això, per desestimar la fusta com a material i començar a utilitzar el ferro, diguem, no? Llavors, bueno, hi ha hagut molts incendis, no cal que ens estenguem amb aquesta qüestió, però, per exemple, cap a finals del segle XIX, no recordo l'any amb precisió, i a principis del segle XX es cremen Chicago i es crema San Francisco, i això fa que una ciutat que era fonamentalment de fusta es converteixi en una ciutat de formigó. És dir, és curiós, diguem, no? Perquè els desastres, el que han fet, la conseqüència que han tingut ha estat que hem anat traient la fusta del mercat, diguem, no? L'hem anat desestimant com a material de construcció i hem donat accés a nous materials, diguem, no? Però llavors, quan te mires aquests fenòmens amb una miqueta més de calma, veus que la cosa és tan més complexa que això. Perquè coincidint amb aquestes èpoques, doncs, per exemple, també, doncs, què ha passat? Doncs que hem canviat de forma de moure'ns per les ciutats, diguem, no? És a dir, en aquest precís moment, coincidint pràcticament amb aquests moments, doncs, per exemple, s'han introduït les carreteres o s'han fet els rius navegables i en el següent cas doncs, ha començat l'aviació, s'ha començat a fer servir els trens, diguem, no? I a més, no només ha passat això, sinó que inclús, mirant-ho amb calma, es veu que hi ha hagut un canvi de model energètic, diguem, no? Hem passat d'una energia basada en el carbó, passem a l'energia basada en el gas i després amb les energies basades en elements sòlids, diguem, no? El petroli, fonamentalment. Per tant, és curiós, diguem, no? Perquè aquests canvis d'etapa, que el que han fet és fer fora la fusta del mercat, han coincidit en canvis molt més grossos, diguem. El material ha estat una cosa, però no ha estat la més important, ha estat un context concret, diguem, no? I jo pensava, aviam si ara no estaríem en una situació semblant, diguem, no? Ara resulta doncs, que està ressorgint la fusta com a material, però no només passa això, és a dir, en el mateix temps, quan enraonem de fusta, estem enraonant de sostenibilitat, estem enraonant de petja, d'emissions, de poder reciclar els materials, estem passant doncs, això de les energies basades en el petroli i estem començant a parlar de les energies renovables, diguem, no? És a dir, aviam si no serà doncs, que realment diguem, el que està passant és que hi ha un canvi de cicle diguem, molt més complex i que nosaltres diguem, en aquestes jornades ens hem focalitzat únicament a la fusta, diguem, no? Perquè és el que ens agrada a tots, però que potser quan diguem, només mires la fusta t'estàs perdent part de la informació de tot el que està passant. Per què ho dic això? Bueno, de fet, tot això em va venir, com vaig veure aquest gràfic, me'l vaig trobar buscant informació per aquesta presentació, i fixeu-vos-hi, en aquest gràfic, tenim, veieu, és fusta, ferro i formigó. I nosaltres estem acostumats a enrunar d'aquests materials en termes de resistències, de formabilitats, etc etc. Però fixeu-vos-hi que la taula el que està parlant és de pol·lució de l'aire, generació de residus, consum de recursos, energia, calentament global, pol·lució de l'aigua. Veieu, estem parlant dels materials, però l'òptica és completament diferent. Ho dic perquè la presentació que faré ara va, una miqueta intentarem veure una miqueta amb què s'està fent recerca, diguem, no? Però fixeu-vos que el fenomen és tremendament global i tremendament complex i parlar de la recerca en tots aquests àmbits seria molt i molt extens i probablement jo no soc la persona adequada. Per tant, tot i que, insisteixo, és un fenomen complex, la presentació es basarà bàsicament en veure una miqueta quins canvis hi ha hagut a nivell de material, a nivell de tècniques de rehabilitació, a nivell d'edificació, reptes amb edificació, i després també, encara que sembli una miqueta estrany, reptes amb educació. Perquè si hi ha una cosa, diguem, que és important, quan mires una miqueta tota la perspectiva de la gent que fa, diguem, pronòstics de futur, agafa, mira una miqueta, veu com canviaran les coses, perquè veient una miqueta, doncs això, com s'iran implementant canvis a la vista una miqueta del que estan investigant la gent a la universitat o les empreses, etc. Però sempre hi ha una cosa que és recurrent. Tothom diu que si no eduquem a la societat, aquest canvi no serà possible. És a dir, si no fomentem pues, que la gent tingui una altra visió d'aquest material i que des de les universitats surti gent que sigui capaç de treballar amb aquests materials i els sàpiga tractar, aquest canvi no serà possible. Per tant, sempre que algú fa previsions de futur, sempre surt l'educació com un punt fonamental. Per tant, també en parlarem res de passada, però en parlarem un momentet. Per parlar del material, el que farem serà veure una miqueta on s'estan produint els avenços en el material. El material està ben definit, és fusta, i la gent pensa que ja no hi haurà nous materials, és a dir, que la recerca sobre els materials ja està molt evolucionada, i per tant, el que haurem de vigilar seran una miqueta les propietats d'aquests materials. I per explicar una miqueta per què, aquí teniu una miqueta l'estructura de quin és el raonament que se segueix quan vols treure una norma. És a dir, quan tu vols calcular amb un material nou, quin és el procés, quin procés es segueix per poder posar aquest material en condicions, diguem, no? Llavors, fixeu-vos que el primer que has de fer és detectar el risc. És a dir, si no detectes el risc, no et poses a estudiar res. Per tant, el primer pas seria detectar el risc. Un cop veus que hi ha un risc en alguna que vols fer, el que fas és identifiques en quines situacions es donarà aquest risc. Si nosaltres el que podem, per exemple, si volguéssiu fer fusta, doncs diríeu, bueno, vull fer fusta, sé que hi ha un risc potencial, vaig identificar en quines situacions aquest risc es produirà. Un cop els tens localitzats, dius, bueno, fas aquesta anàlisi, això és una miqueta críptica, ara us ho explico, el sistema i el grau d'exposició. El sistema seria, vull fer fusta, però com ho faig la fusta? Com és la meva estructura? Com són els elements sobre els que vull treballar? Quines característiques té? I el grau d'exposició serien una miqueta les accions que els sol·licitaran, és a dir, quines càrregues hi hauran, si hi haurà vent, si els materials els tinc ben definits, etc, etc, etc. Un cop hem constatat tot això, fixeu-vos que tot això seria com una campanya d'investigació, d'entendre ben bé quin és el problema. Llavors el que fem és definim el model d'edifici i com l'avaluarem. I per començar a entendre com l'avaluarem, el que fem primer és fer hipòtesis físiques i comprovar-les de forma experimental. Ja sabeu que des del segle XVII la ciència funciona d'aquesta manera, sempre té com un caràcter experimental, és a dir, formulem, però fins que no ho verifiquem experimentalment no donem per bones aquestes formulacions. És un procés científic que dura doncs, ja més de 3 segles. Un cop tenim fet això, tenim els models, ja sabem més o menys com volem fer-ho, però sempre, inevitablement, veurem que a tots els models hi ha associada incertesa. No són models segurs. Sempre hi ha un espai per equivocar-se, sempre. La certesa absoluta no existeix. Igual, com fem estructures que diguem que els encastaments perfectes no existeixen, doncs és el mateix. Ens podem aproximar molt i molt i molt, però mai tindrem la certesa absoluta. Per tant, quantifiquem quin és el nostre model i quin és el nostre grau d'incertesa, i llavors establim doncs, això, unes normes. Agafem i diem, bueno, doncs, aquesta cosa es calcularà d'aquesta manera, i contra les incerteses ens protegim doncs, fonamentalment amb què? Doncs, amb coeficients de seguretat. Vale? Com més incert és el nostre material, més grans són els coeficients de seguretat. Finalment, quan ja tenim això ben definit, tornem a veure aquestes situacions que havíem caracteritzat al principi i ara ja els avaluem. Ja tenim eines i per tant ja podem calcular i comprovar si efectivament aquí hi havia risc i si n'hi havia, quin grau de risc hi havia associat en aquest procés. S'entén una miqueta aquest procés? Veiem una miqueta aquest muntatge? Llavors, aquesta seria una forma, diguem, matemàtica de definir què és un fallo. Vale? Un fallo no és res més que agafes, dius, estableixes un estat límit de servei o un estat límit últim, dius, bueno, el que em preocupa és que me caigui l'edifici, que es trenqui, que es formin mecanismes plàstics, col·lapses, foc. Em preocupa el dany, que tingui fissuració excessiva, que tingui deformacions irreversibles, o és un problema servei, tinc un problema de vibracions, em preocupa que vibracions, o que les deformacions siguin excessives. Amb això defineixes què és el que vols evitar tu. Llavors, aquí dintre, en aquest eix d'aquí, hi haurien totes les variables que intervenen o que afecten aquest fenomen, més totes les seves observacions. Val? Per tant, En aquí tindríeu totes les condicions d'un fallo, és a dir, un fallo estaria aquí dintre. I si volem veure quina és la probabilitat que aquest fallo passi, el que hem de fer és calcular-nos estadísticament la probabilitat que falli. Aquí, per exemple, aquesta expressió, que seria la integral d'això d'aquí, l'única cosa que passa és que un fallo no necessàriament ha de passar per un sol motiu, sinó si tenim moltes variables, molts de paràmetres, la combinació de tots aquests paràmetres són els que provoquen el fallo. Llavors, això d'aquí no és res més que una cosa que es diu estadísticament una funció de probabilitat conjunta, és a dir, la probabilitat que una cosa, diversos paràmetres es conjuminin en un moment determinat i tots plegats provoquin un fallo, que és el que ens passa a nosaltres. Quan tenim un edifici, el fallo mai és conseqüència d'una sola cosa, sinó que és conseqüència de múltiples raons. I això és una miqueta. Veieu, aquí tindríeu, per exemple, un fallo, un paràmetre amb el seu fallo, aquí tindríeu un paràmetre amb el seu fallo, això seria l'evolució del temps de la vostra estructura, i aquesta línia seria l'envolvent de totes les situacions de fallada, combinant tots els paràmetres que poden incidir en aquest mecanisme de fallo, de trencament o que no ens funcioni algun estat límit. Llavors, el que comentàvem, tot aquest procés està carregat d'incertesa, sempre. És a dir, hi haurà una cosa que es diu la incertesa inherent, que és que els fenòmens són aleatoris, és a dir, no podem preveure com caurà una cosa, no podem preveure la meitat, moltes situacions, per exemple, el caràcter aleatori del fenomen seria, per exemple, la resistència de la fusta. Nosaltres podem tindre una fusta, però ja sabeu vosaltres, perquè preparant concurs d'interès al tema, ja ho haureu vist, que ni en una mateixa fusta podríem garantir les propietats secció a secció, perquè hi ha nusos, perquè hi ha escletxes, perquè hi ha un grapat de coses. Per tant, és un fenomen aleatori. Donem un valor i intentem cobrir al màxim la possibilitat, però realment és difícil perquè és aleatori de per si, per la seva pròpia naturalesa. Després hi haurien el que anomenem les incerteses associades al model. Això què vol dir? Que nosaltres fem un model matemàtic, però aquest model matemàtic recorre la realitat com pot, s'hi aproxima molt, però no perfectament. Per tant, quan nosaltres intentem representar la realitat amb un model matemàtic, sempre hi ha un petit error. Mai podem fer un procés matemàtic que resseixi la realitat perfectament. I finalment hi hauria la incertesa estadística. Com que molts d'aquests valors els obtenim a través d'assajar i assajar i assajar i assajar, quan assages sempre hi ha errors perquè arrodoneixes o perquè, com feu una regressió lineal, sempre teniu la regressió més la desviació, o simplement, per exemple, per una cosa tan simple com que haguéssiu fet un assaig, que hi haguessin molt poques dades i, per tant, allò no fos representatiu. Per tant, sempre hi ha incertesa. Llavors, el procés que fem servir per determinar una miqueta les característiques, aquí tenim un grapat de variables aleatòries, hi ha una variable bàsica, imagineu que fos la resistència del material, hi ha una sèrie de paràmetres que influencien la resistència del material, per exemple, la fusta, la humitat, la temperatura, etcètera, etcètera. Definim una població, és a dir, els nostres assajos sobre quin material, quina quantitat de material el fem, i el que fem és, un cop tenim la variable bàsica, definim una forma concreta de com es distribueix la probabilitat. Quan treballem variables aleatòries no podem saber exactament els resultats i per tant el que fem és unes distribucions estadístiques que concentren, defineixen els punts on hi ha més probabilitat que les coses passin. Aquestes són això. Per exemple, això seria una distribució normal, si recordeu aquesta famosa campana de Gauss que els professors fem servir perquè tots els alumnes esteu per aquí, diguem, no? I és al voltant entre el 4 i el 5, aquestes coses, vull dir, això té aplicacions pràctiques. Si tenim un curs bo, què passa? Que la campana de Gauss se'ns desplaça una miqueta cap a la dreta i llavors esteu al voltant del 6, del 7, i si tenim un curs dolent se'ns va cap al 4, diguem, no? Però els estudiants, diguem, estadísticament analitzats, feu campanes d'aquestes vosaltres també. Llavors aquesta seria, diguem, una distribució normal que es diu, però n'hi ha d'altres. Hi ha la distribució de Weibull, de log normal. Després depèn de la propietat que analitzes, fa servir o una o l'altra. Si no estàs segur de quina toca, fas coses d'aquest tipus. Els fa servir totes i els compares, però una miqueta quin és el grau d'error que pots arribar a tenir amb una estimació. I tot això per què? Perquè al final amb els materials de construcció els hi fem el mateix, com amb els alumnes, diguem. Fem una campana de Gauss amb tots els assajos i tenim les resistències mitges en aquests punts d'aquí. Però llavors, recordeu que quan mireu les probabilitats de la fusta, algunes d'elles feu servir el 5% percentil. Recordeu? Pues això simplement és que com que aquella propietat ens mereix molt poca confiança, el que fem és, en comptes d'agafar aquest valor promig, agafem aquest d'aquí. I amb la fusta passa molt això. Per tant, què vol dir? Que estem aprofitant molt, molt poc la fusta. Pues, si en aquest problema de la fusta després hi afegiu els defectes, és a dir, la presència d'esquerdes, la presència de nusos, etcètera, etcètera, encara el que passa és que aquest valor és més baix. Val? Per tant, si assumim que no hi haurà nous materials, és a dir, els materials estan prou estudiats i volem millorar el material, l'única cosa que podem fer és intentar que la variabilitat d'aquest material sigui molt baixa. I per tant, el que hem de fer és estudiar molt per saber localitzar tots aquests errors i fer que aquesta campana de Gauss sigui una miqueta més plana i per tant ens doni valors del 5% percentil més alts que no pas els que tenim. Per tant, l'única forma que tenim de millorar els materials és investigar-los més, val? Perquè les propietats ja hi són. No, és difícil dir, tothom es coincideix que en fusta difícilment sortiran materials nous. Per tant, el que hem de fer és intentar reduir la incertesa sobre aquests materials. Vale? I amb això estem treballant. Fixeu-vos, quan nosaltres mirem una fusta, suposo que ja tothom tenia ganes de veure fusta, veritat? Perquè us he clavat un rotllo aquí de mates, diguem, per fi veiem fusta. Fixeu-vos, què ens diuen sempre? Això és una fusta laminada. Ens diuen, no, això és un producte industrial, això és tremendament fiable. Eh? I també ens diuen, a vegades, diguem, no, no et preocupis, encara que empalmem la fusta, mai es trenca, perquè aquest és el punt més dur de tots. I és veritat en general, però fixeu-vos aquesta fusta. S'ha trencat pels fingers, s'ha trencat per la connexió. Aquesta esquerda, en teoria, no hauria d'estar aquí. I mireu una altra cosa, fixeu-vos, veieu aquestes esquerdes? Veieu que passen, però que van a buscar els nusos? Per tant, vol dir que els defectes de la fusta encara estan condicionant el comportament d'aquesta biga. Tot i que és un producte industrial, encara els defectes i les connexions estan condicionant la seva resistència. Per tant, amb la mesura que nosaltres siguem capaços d'eliminar els nusos i de millorar els fingers, aquesta biga es comportarà millor. Ja no importa si la biga és més resistent o menys resistent, el que hem de tindre és més certesa de que no fallarà. Yeah. I per tant, en què s'està treballant en recerca? Pues buscar tècniques per localitzar els defectes ocults. Veieu, per exemple, això, tot això serien pues això, tècniques semblants a la... Ara, com es diu això? Això de les càmeres, com es diu? Termografia, exactament. Veieu, a través de tècniques termogràfiques es localitzen els nusos que estan amagats i per tant es pot intentar no només localitzar-los, que localitzant-los podríeu desestimar la fusta, sinó que a més el que s'intenta és reparar-los. S'estan intentant buscar tècniques de tal manera que encara que estiguin ocults, intentar sanejar la fusta, sanejar aquests errors que té interiors. Per tant, tota la recerca en aquest camp estaria centrada en localitzar defectes, corregir defectes i definir quins assajos hem de fer per poder-los trobar. En aquest àmbit, aquesta seria la recerca. Anem a veure ara una miqueta què passa amb edificació. Amb edificació estem de ple amb una carrera de fer edificis alts. Ara mateix, diguem, la fusta comença a estar bastant evolucionada i el repte amb edificació és aconseguir fer edificis alts i únicament de fusta. Vale? Ara veurem una miqueta l'evolució. Primer, us ensenyo edificis antics per relativitzar una miqueta què vol dir un edifici alt. Fixeu-vos, això són edificis, aquest d'aquí és de... aquest es va cremar, és tota una catedral feta de fusta, es va cremar, i aquest és un edifici relativament nou, 75 metres d'alçada. Intenteu retenir les longituds perquè després els comparem amb el que nosaltres diguem que són edificis alts. Fixeu-vos, això seria 75 metres. Aquest és un edifici paradigmàtic, les pagodes xines i japoneses. Aquestes han passat sismes a Manta i tenen més de 1.000 anys. I fixeu-vos que estan fets amb troncs. L'única cosa que sí que és veritat és que tenen una estructura completament simètrica de forma i càrrega. Per tant, és molt poc sensible en les empentes horitzontals. En qualsevol cas, un edifici que té 67 metres d'alçada, que té 1.000 anys i que està fet amb tècniques molt convencionals. És a dir, aquí no hi ha indústria, aquí és mà d'obra. Un altre paradigma, no? Les esglésies de fusta noruegues, diguem, no? També 1.000 anys, edificis relativament grossos, després veureu alguna secció transversal, I pues això, diem, fins amb molt poc mitjans, però en canvi veieu que les plantes són com molt racionals, les coses estan ben posades, estan al seu lloc, les llums són les que han de ser, etc, etc. Antenes. Aquesta d'aquí té l'honor de ser l'edifici, l'estructura més gran de fusta que s'ha construït mai. 190 metres d'alçada. Aquesta es va destruir a la Segona Guerra Mundial, no va caure, la van destruir. I ara queda aquesta Polònia que té 118 metres. Ara actualment és l'antena més gran del món, de fusta. Però fixeu-vos, estem parlant de 190 metres, de 70, 80 metres, 60 metres, etc. Un hangar. Un hangar de fusta del 35, entre les dues guerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Mireu les mides. Són tan grossos com els hangars que feien Pierluigi Nervi de formigó, aquells que feia servir per fer-hi, per guardar dirigibles i tot això. Aquests són més grossos i són de fusta. Els d'en Pierluigi Nervi, si no recordo mal, eren dels anys 20, vull dir que tampoc es porten molts i molts anys de diferència. Aquest és... Fins fa poc es considerava l'edifici més gran de fusta, ara ja n'hi ha de més alts, però no més grossos, em penso. I aquest ja és el paradigma, aquest avió és de fusta. Aquest avió el va fer en Howard Hughes, és l'Hèrcules A4, només va volar dues vegades. Però no, la història no explica per què, diguem. En qualsevol cas, encara no s'ha superat la distància aquesta entre ales. Això té 95 metres de dimensió entre les puntes de les ales. Els avions actuals encara no tenen unes ales tan grosses. I tot això està fet en fusta. Era un avió de carga que es va dissenyar per fer-ne un ús comercial. Era un medi de transport, per transportar mercaderies. Per tant, anem a relativitzar què vol dir que estem fent ara, perquè veureu que tenim exemples en el passat que són tant o més significatius que les coses que estem fent ara. Aquí teniu, aquest és l'edifici més gran del món de fusta, 2008, a Londres. Després veurem una foto. De fet, si heu vist el cartell aquí de KLH, és aquest edifici que hi ha en el cartell de KLH. Però fixeu-vos, les esglésies aquelles noruegues dels anys 1000 o 1100 tenen la mateixa alçada. I les pagodes xines i japoneses són molt més altes que l'edifici més gran que tenim. L'edifici més gran que tenim té 8 plantes o 9 plantes i té 30 metres d'alçada. Per tant, compte, perquè tampoc estem fent allò res que no tingui antecedents. Per tant, sí que és un edifici gros, sí que és significatiu perquè no n'hi havia, però no és res de l'altre món. És a dir, aquí encara hi ha camp per córrer. Estem en aquest cas, en aquest moment estem això, s'estan fent edificis grossos, però són el que anomenem edificis híbrids. El que tenen és l'estructura vertical feta de fusta i llavors tota la transferència de càrregues horitzontals es fa contra nuclis o de ferro o de formigó. Això és el més habitual. Llavors és molt típic que tingueu un nucli de formigó a dintre o a fora, no importa, i llavors a sobre la fusta, els forjats són de fusta, hi ha xapes de compressió que connecten tota l'estructura cap als nuclis rígids. Per tant, la fusta s'encarrega de les càrregues verticals i el formigó o el ferro s'encarreguen de les càrregues horitzontals. I cap on anem és amb aquests edificis. Això és un edifici construït, però l'objectiu és fer un edifici de 30 plantes només de fusta. Aquest és on està tothom batallant. Us ensenyaré diversos edificis que ja s'estan projectant d'aquestes característiques i aquest és una miqueta l'horitzó d'aquests propers anys. Aconseguir fer un edifici d'unes 30 plantes completament de fusta, sense nuclis rigidizadors que ajudin a aguantar les forces horitzontals. Aquest és l'edifici que estàvem enraonant, aquest és el més alt del món i fixeu-vos, no sé quina opinió teniu vosaltres, però a mi això em recorda un edifici de parets de càrrega. És a dir, quan vam fer aquest curs d'estructures que hem fet en la primera setmana, fixeu-vos que és anar pilant caixes, no és una estructura de pilans, perquè probablement una estructura de pilans de fusta no és l'adequada per fer edificis amb alçada, sinó que s'ha d'aconseguir l'estabilitat a través de col·locar panys que donen molta més rigidesa. Per tant, sembla que els edificis amb alçada seguiran aquesta via. Aquest és el més gran actualment, però insisteixo, aquest té 8 plantes, ara me'n recordo, i tira per amunt. Aquest edifici, si us fixeu, això també és per estar mirant en el curs, quins són els criteris per dissenyar per evitar que els edificis us trenquin per sisme. De fet, la normativa ho diu, aquests canvis tan bruscos d'estructura que es produeixen a les plantes baixes fan que aquests edificis col·lapsin justament per al sostre entre la sostre planta baixa i el següent pis. Fixeu-vos que aquest, que passa que està a Londres i probablement allà no tenen sisme, però no és un bon disseny de cara a forces horitzontals. Probablement està calculat, però el disseny no és molt acurat. i en planta, aquest és aquest edifici. Si us digués que això és una planta baixa, doncs diré, ah, mira, una casa de totxo, perquè té la pinta, no es veuen pilans per enlloc, ho veieu? I aquest és l'altra via, fixeu-vos aquí, seria el nucli vertical superpoderós, que és el que es fa càrrec de totes les càrregues horitzontals, llavors les càrregues verticals es transfereixen a través de tota aquesta estructura petita de façana i lògicament, com que les càrregues es van incrementant a mesura que baixes, l'estructura cada vegada és més espessa, veieu? Aquí els pilans estan molt lliures, aquí s'espesseix la seqüència de pilans i quan arribes a terra encara n'hi ha més perquè les càrregues es van concentrant progressivament. I aquesta és l'altra. Volem fer edificis amb alçada, però a Europa no està prevista amb normativa. Aquí teniu una miqueta les alçades que permeten els diferents països, per tant, si volem construir edificis alts en fusta, necessitem canviar les normatives, perquè les normatives no ens ho deixen fer. Aquest quadre també és interessant, perquè, mireu, això d'aquí, aquesta línia aquí, seria un càlcul lineal d'una estructura d'aquest tipus. I la línia lila seria quan introduïm en el càlcul el problema del vinclament. Mireu, fins a 25 plantes, més o menys no hi ha diferència, però la que passem de 25 plantes, això és el número de plantes, això es dispara. Per tant, què vol dir? Que són edificis que patiran fonamentalment de vinclament global. És a dir, aquests edificis que són alts, el problema no serà les càrregues, sinó serà les inestabilitats laterals. I a més, ens trobarem, veieu aquestes línies aquí, serà que si seguim pujant se'ns arrencaran de terra, començaran a fallar les connexions, etcètera, etcètera, etcètera. Aquí l'està fent una miqueta marcar, lògicament això es pot controlar perquè es calcula, veritat, però una miqueta aquí estan una miqueta els límits, diguem, no? A partir de 25 plantes el problema del vinclament començarà a ser greu, a partir de 35 començaran a fallar tots els elements constitutius i per tant haurem de començar a pensar en unions més fortes, etcètera, etcètera, etcètera. I això és el que, aquest gràfic és curiós perquè qüestiona una miqueta el model. Fixeu-vos, això seria una miqueta en funció de les plantes, com es va incrementant el pes per metre quadrat de l'estructura. I aquesta, que és la més baixa, correspon a seguir mantenint els nuclis de formigó. És a dir, a la que alliberem l'estructura de la responsabilitat de les càrregues horitzontals, fem estructures més òptimes. Per tant, hem començat un camí per fer edificis molt alts en fusta i prou, però sembla que l'òptim és el que ja estem fent ara. Però bé, està bé, agafarem, provarem i amb què tal, igual pel camí prenem alguna cosa, no? Em sembla indicar que si l'entenem òptim com un equilibri adequat entre el material que gastem i el que aconseguim, és més òptim treballar amb nuclis de formigó que no pas intentar treballar amb nuclis de fusta. Aquí teniu, aquest és l'edifici que estem ara, i aquests, per exemple, ja són projectes que s'estan preparant, encara sense realitzar, però fixeu-vos, aquest en té 7 o 8, aquest en té 12 o 13, i aquest ja se'n va a les 30 plantes. Aquest és el que ens espera. I aquí, per exemple, tenim quina és l'evolució d'una estructura de formigó. En una estructura de formigó, fixeu-vos que tenim el nucli rígid i tenim els pilans, però quan mireu un edifici de 8 o 10, un d'unes 15 i un d'unes 25 o 30, l'estructura no canvia, no canvia fonamentalment. El que passa és que probablement aquí treballem més els pilans i menys el nucli, i en canvi quan arribem aquí treballem més el nucli i menys els pilans, perquè el problema de l'esforç horitzontal es va fent més important. Però l'estructura es manté. Si fem el mateix anàlisi amb un edifici de fusta, veieu, amb edificis petits és la mateixa estructura, el nucli central i pilans. Quan pugem una miqueta més, ja comencem a haver de menester parets transversals perquè els pilans no ens donen prou rigidesa. I quan passem a edificis molt alts ja hem de fer treballar les façanes. Necessitem molta rigidesa i per tant necessitem elements molt forts en les façanes. I això condicionarà necessàriament el disseny perquè haureu de posar elements portants en les façanes. En què estem treballant? Bé, en què s'està treballant fonamentalment? Doncs això. És un problema de transferir empentes horitzontals i, per tant, amb això s'està treballant. Aquí, per exemple, veieu, això és una maqueta, encara que s'hi podria viure a dintre, està sobre una taula vibrant i simplement el que fan és donar-li sacsejades i comprovar la fusta, comprovar les unions, etcètera, 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 perquè aquest serà el problema. El segon problema serà el foc. I el tercer és el que estan demanant la gent que treballa amb aquest tipus de materials, és passar de normes prescriptives, que són les que tenim nosaltres, a normes basades en el comportament. En comptes de dir-me la fusta ha de fer 7, que ens diguin això ha d'aguantar tant de temps de foc i espavila't com vulguis. Val? Per què? Perquè això donarà eines a la gent que treballa fusta per poder fer dissenys més atrevits i més ajustats a la realitat. Per tant, la cosa va una miqueta per aquí. Penseu que, per exemple, quan teniu un edifici de panells de molta alçada, quan feu les hipòtesis de càrrega, doncs una hipòtesi de càrrega, per exemple, és que es cremi un panell i que l'edifici tingui prou redundància com perquè encara aguanti dret. Penseu que ja no són pilans i, per tant, si s'ho cremés, imagineu que s'ho escala foc a la cuina i perdeu dos o tres panells, l'edifici té que seguir aguantant. I, per tant, la gent que calcula aquest tipus d'edificis el que fa és generar models de dany, va danyant l'estructura i va mirant que té prou redundància com per mantenir-se dreta encara que passin aquestes coses. Bueno, amb això acabaríem la carrera dels edificis cap amunt. I ara anem a veure un altre tema que és interessant, que és, en rehabilitació, concretament, les connexions entre fusta i formigó. Això és una cosa que fem servir molt a la rehabilitació, és a dir, tenim unes bigues que no ens funcionen i llavors hi col·loquem un xeu, una capa de compressió al damunt. Què ens passa aquí? Que, perquè això treballi de forma conjunta, necessitem col·locar connectors. I quan el connector el clavem, el que passa és que quan això es belluga, per als esforços resants, el connector fa així, apreta la fusta i la fusta és tova, amb la qual les connexions per claus són molt poc eficaces. És a dir, quan agafem i fem aquesta secció, i si fos tota de formigó, tindríem un grau d'eficàcia molt alt, i en canvi, quan fem això mateix amb fusta i formigó, l'eficàcia és molt baixa, perquè en aquest moviment s'aixafa la fusta, es desplaça, corren els cargols, i per tant la secció que obtenim no és la mateixa que obtindríem si no hi haguessin corriments. Per tant, aquí hi ha un camp d'investigació que és minimitzar aquests corriments. Però això és una miqueta el que ens diu la norma respecte d'aquest problema. I aquí, aquests són els assajos, veieu? Aquí el que es fa és es col·loca la fusta, es col·loca una peça de formigó, s'apreta en condicions de laboratori i es va veient i es mesura el comportament dels connectors. Què és el que busquem? Que hi hagi el mínim corriment entre fusta i formigó, perquè tot el que es converteixi en corriment és que l'estructura ens deixarà de funcionar pitjor. És a dir, l'any passat, us ensenyo unes fotos, vam fer uns assajos al laboratori i per culpa d'aquest fenomen l'eficàcia de les seccions és d'un 25% respecte al 100% o un 30%. És a dir, penalitza moltíssim a les seccions. Per tant, hem de començar a deixar de pensar que les correccions es fan en claus i hem de pensar en altres sistemes. Això, res, això simplement és perquè tot això després ho hem de verificar numèricament i és perquè veieu, aquí és un estudi que hem fet, estem treballant amb una universitat de Bèlgica, plegats, i això serien modelitzacions fent servir dos programes, l'Estia i el Diamonds, i aquí es veu, es mira el comportament mirant si el cap de compressió d'aquest sistema és formigó en massa, és formigó armat o és formigó en fibres. I com podeu veure, no hi ha quasi diferència. És a dir, el ferro que col·loquem en el cap de compressió no incrementa l'eficàcia del sistema. I això ja són coses que ens està proposant la indústria. Fixeu-vos, això són sistemes, seccions bastant complexes que poden anar barrejades en formigó, però mireu per quines llums són. Amb cantells de 40 centímetres ens anem a 18 metres de llum. Però això requereix uns connectors diferents i ja no podem anar en claus perquè els claus farien perdre l'eficàcia en el sistema. Per tant, estem unions molt més rígides o aquest altre cas, veieu, en comptes de tindre claus, el que tenim són elements correguts amb el qual la transmissió d'esforços del formigó a la fusta no es produeix de forma puntual sinó que es produeix de forma molt repartida. Per tant, això sembla que pot ser el futur. És a dir, que les connexions entre aquests dos materials no siguin en claus com fem ara, sinó que fem talls i col·loquem coses embegudes d'aquest tipus, així, i després hi passem el formigó. Les tensions seran molt menors i, per tant, l'eficàcia de les seccions molt més alta. Tecnària, dius. Tecnària, tots els efectes, és millor que un clau directe, però està dintre de la família dels claus. Tecnària, la gràcia que té per mi és que poso un cargol a la part de formigó on les tensions són més fàcils d'assumir i em posa dos a la fusta on la cosa és més fluixa i per tant el que fa és reduir les tensions de contacte amb la fusta. És enginyós, però encara pertany a la família dels cargols i per tant, diguem, els sistemes d'eficàcia reduïda. I aquest, per exemple, és una prova que vam fer nosaltres al laboratori. Això seria una secció íntegra. Aquí li vam col·locar unes platines intentant simular un sostre que el tens que reparar per la part de sobre, però ho has de fer en sec. I després això, que és una tècnica que s'està fent, que és fer una regata sota la viga i posar-hi un rodó amb unes resines. les conclusions són pues això, el que acabem de dir, que això és delicat per als cargols, perquè al final això és un sistema de cargols, i per tant seria molt més eficaç, per exemple, clavar les platines en la fusta que no pas comptar amb aquest cargol. Vale? I això d'aquí és eficaç si el que voleu és que us aguanti, perquè això el que fa és donar plasticitat al sistema, és dir, no es trenca de forma brusca, fràgil. Però el que no pot fer res és a nivell de deformacions, és a dir, són estructures, quan reforceu així, són estructures que es deformen molt, però no es trenquen. Per tant, si el que busqueu és que no hi hagi dany, és una bona solució. Si el que voleu és restringir deformacions, no és tan eficaç. Bueno, fins al que hem vist nosaltres, probablement igual ve algú que ha fet més coses que nosaltres i posa en crisi la nostra opinió. Però la nostra experiència d'aquests assajos, en van fer 7, és que aquest sistema és bo per evitar rotures fràgils, però no és una meravella quan el problema és les deformacions. Per tant, quin és el problema que tenim en aquest àmbit? Pues, fonamentalment, caracteritzar les unions, és a dir, hem de seguir treballant amb les unions i després, i això encara és més complicat, implementar-ho en programes informàtics. Si algú s'ha llegit el codi tècnic, ja diu que les fletxes depenen també de les unions. És lògic, perquè si les unions es belluguen, això s'acumula a les deformacions que té la pròpia viga. Però això com ho implementes? És a dir, si has de fer una viga mixta amb totes les, un model amb totes les connexions, t'hi pots morir. Per tant, ja haurem de trobar. De fet, la gent que fa aquest tipus d'aplicacions ja diu que són per recerca o per coses molt i molt específiques. Haurem de trobar alguna cosa més de compromís per poder fer les feines normals, perquè és que si no és tremendament costós tot això. I bueno, ja estem arribant cap al final, hem arribat a l'educació una miqueta. Fixeu-vos, això seria una miqueta un esquema general del que diu tothom quan diu què farem en el futur, diguem, no? El primer que diu, fixeu-vos, campanyes públiques i d'educació. La forma que la fusta entri en la nostra cultura és que algú s'esforci i ens ajudi, diguem, no? I per tant, s'ha de fer feina en aquest sentit, s'ha de millorar l'anàlisi estructural, hem de tindre models més bons, s'han de fer moltes mesures experimentals perquè són les que vam servir per definir els models. Necessitem revisar els codis, és a dir, no ens funciona el foc, no ens funciona l'edificació, hem de passar de codis prestacionals a codis basats en el comportament, ja hi ha països que ho fan, aquí no. I després això ja no és cosa nostra, però aquest és els que es dediquen a això, per ells és el punt més important, i és que han de motivar els mercats. És a dir, si el mercat no és receptiu, ja poden anar fent coses que no vendran ni una fusta, diguem, no? Per tant, és molt, molt important incentivar els mercats. Des del nostre punt de vista, què és el que hem de fer? Pues això, ens hem d'esforçar amb l'anàlisi estructural, des del punt de vista numèric hem d'intentar fer caracteritzacions dinàmiques, veure què passa quan hi ha sismes, quan hi ha vibracions, perquè són problemes molt importants de la fusta. Hem d'analitzar problemes no lineals, perquè la fusta és bàsicament no lineal, encara que la tractem com a lineal, és no lineal claríssimament. I sobretot hem de treballar molt tot el problema de les empentes horitzontals. Cargues verticals a la fusta se'ns està portant bé, cargues horitzontals estem que ara ens falta un bull. I des del punt de vista experimental, la feina important s'ha de fer a nivell de connexions. Tot aquest sistema es basa en les unions, i a les unions encara els hi queda molt per quedar estar ben desenvolupades. I des del punt de vista de l'educació, s'han de fer campanyes públiques als usuaris, conscienciar-los sobre els beneficis de la fusta, que és sostenible, que és bo per al medi ambient, però sobretot que és un material segur. Encara hi ha aquesta idea de que la fusta es crema. Ahir enraonàvem amb no sé qui, no me'n recordo el que enraonàvem, i deia que potser això era un trauma de petits, diguem, no? Perquè els tres porquets, diguem, recordeu? Els tres porquets que bufaven a la casa de palla, la de fusta, i només estaven segurs quan es ficaven a la casa del totxo. I aviam si això no serà un trauma que tenim infantil, diguem, tota aquesta qüestió, diguem, no? Llavors, en qualsevol cas, és algo que s'ha d'introduir, és dir, que la gent es senti segura en aquest tipus d'habitatges. I des del punt de vista professional, hem d'aconseguir pues, que hi hagi professionals que se sentin còmodes treballant amb aquest material. És a dir, mentre seguim pensant en totxo i formigó, és difícil que fem bons projectes de fusta. Per tant, hem de canviar una miqueta la mentalitat, i això me temo que és feina nostra, diguem, no? És a dir, aquí és on la universitat podria col·laborar de valent, pues, fent programes d'estudi on s'inclués la fusta o generant oportunitats perquè la gent aprengui, diguem, no? I ja per acabar, hi havia algú que deia que fer servir la fusta era la forma de salvar els boscos. I probablement tingui raó. El que passa que quan llegeixes dius, ostres, sembla que et porti la idea d'explotar el bosc, diguem, i dius, ostres, potser la idea, la gràcia està amb el using aquest, diguem, no? És a dir, no és que explotis el bosc, sinó que l'has d'utilitzar. I això què vol dir? Que n'has de fer una gestió responsable, diguem, no? I per on te comença la gestió responsable? Comença per plantar, diguem, no? Per tant, la fusta és un bon material, però si el volem treballar amb rigor i d'una forma adequada, no ens hem de cuidar només del producte final, que és la fusta, sinó que ens hem de fer càrrec de tot el procés, és a dir, hem de plantar amb seny, hem de seguir la fusta, l'hem de cuidar, i després, quan tinguem al cap d'un temps, podrem utilitzar aquesta fusta per a les nostres estructures. Fins aquí la presentació.